Són les dues del migdia.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Us donem la benvinguda al nostre espai d'actualitat que ens situa sempre a prop d'una església viva. Amics i amigues, negociacions sense condicions prèvies per una pau justa i duradora a Ucraïna. Un sentit de moderació per part de Hamas i Israel i solucions sense recórrer a les armes per a la franja palestina de Gaza. Aquest és el desig que ha expressat el cardenal secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, en un simposi aquest dijous. Aquestes paraules connecten amb un missatge del Papa, enviat en aquest cas als participants en el 35è curs sobre el fòrum intern organitzat per la Penitenciaria Apostòlica, en què Francesc assegura que la pau, molt desitjada, neix de la misericòrdia. Llum que il·lumina el camí quaresmal i obre els cors a noves relacions fraternes. I és que la pau, com deia també Gandhi, és el camí, precisament perquè neix de la reparació del mal que fa. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans de repassar altres temes d'aquest divendres 28 de març, que és l'aniversari 510 del naixement de Santa Teresa de Jesús i també Sant Esteve Harding, monjo i abat cistercenc. Fem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb el Xavi Toscano. Avui, Xavi, bon dia. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Comencem parlant del govern espanyol, que ha celebrat ara fa uns minuts l'acord que ha tancat aquest matí amb Sumar per evitar que tributi l'IRPF dels treballadors que cobren el salari mínim interprofessional. La vicepresidenta primera, ministra també d'Hisenda, Maria Jesús Montero, s'ha mostrat satisfeta perquè ha dit que cap treballador haurà d'abonar el 2025 cap quantitat respecte a la renda pel salari mínim. Tal com ha dit Montero, el pacte suposa una bona notícia que, a més, demostra que s'ha de confiar sempre en la capacitat de diàleg i acord de l'executiu de coalició. També ha dit que l'objectiu del govern espanyol és continuar apujant el salari mínim als anys vinent. En el terreny judicial, el Tribunal Suprem ha confirmat també aquest migdia la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va condemnar 3 anys i mig de presó al conegut com a estafador de l'amor per estafar a una de les seves primeres parelles. Se'ls va quedar 60.000 euros, un cotxe, un ordinador, un televisió, també un telèfon mòbil. Segons la sentència, el condemnat, Albert Cavaller, va enganyar la dona i la va convèncer que li deixés diners per pagar suposadament uns deutes que tenia l'empresa familiar, diners però que mai li va tornar. Cavaller ja ha tingut també altres sentències similars i és a presó complint una de les condemnes. I acabem amb un apunt de successos, ho hem sabut ara fa una estona, un ciclista mort aquest matí quan ha sortit de la carretera i ha caigut per un barranc, ha passat a la comarcal C1415A a l'altura de Castellà del Vallès. Amb aquesta ja són 38 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes des que va començar l'any, dues de les quals eren ciclistes.
Gràcies, Xavi. També us explicarem que es viu aquest cap de setmana a Roma el jubileu dels missioners de la misericòrdia amb la participació de més de 500 sacerdots del món que tenen aquest servei encomanat des d'aquell any de la misericòrdia 2015, convocat i instituït pel Papa Francesc. En el marc dels 510 anys del naixement de Santa Teresa de Jesús, aquest divendres s'ha presentat oficialment a la Basílica de l'Anunciació de la Mare de Déu del Carme Sepulcre de la Santa, a Alba de Tormes, la reconstrucció científica del rostre de la Santa d'Àvila i fundadora del Carmel. L'acte s'ha dut a terme a la mateixa localitat de la província de Salamanca i simultàniament a Roma i a Austràlia. I l'oficina de premsa de la Santa Seu ha informat que caldrà veure la millora en les condicions de salut del Papa les properes setmanes per avaluar la seva possible presència i en quines condicions en els ritus de la Setmana Santa. A més, el Vaticà ha revelat aquest divendres al matí que la millora del Papa continua el seu curs i que les anàlisis de sang que se li estan practicant a la Casa Santa Marta del Vaticà estan normal, tot i que encara és prematur, diu la Santa Seu, aquesta possibilitat que el Sant Pare sigui present durant la Setmana Santa. Després del bloc informatiu us anunciarem que dissabte 26 d'abril, en l'octava pasqual, Calella acollirà la Pasqua Jove Diocesana de Girona, jornada adreçada a nois i noies nascuts entre els anys 1990 i 2010 en aquest territori eclesial. Parlem uns minuts amb Dago Rojas, delegat diocesà de Pastoral amb Joves del Bisbat de Girona. A la secció interreligiosa i sobre ecumenisme a temps de diàleg, avui us presentarem el llibre Testimonis de Perdó, Memòries de Perdón, figures bíbliques i modernes que inspiren un llibre de Sant Pau. Conversarem uns minuts amb la seva autora, Maria Dolores López Guzmán. El nostre diccionari setmanal prendrà el relleu per parlar de litúrgia. La litúrgia a prop, una secció aquesta setmana dedicada al cant, a la litúrgia, a les pregàries cantades i la veu que interpreta diversos moments. Ho farem amb Víctor Manuel Cardona, músic i delegat de mitjans de comunicació del Bisbat de Tortosa. I els últims minuts seran per a l'Espai en Sortida. Continuarem amb el desenvolupament i la vivència de l'eix de l'encontre amb Jesucrist. Aquesta setmana ens toca seguir avançant en la línia d'algunes iniciatives de primer anunci i comptarem amb dos testimonis, Pepi Morros i Montserrat Torrell. Tot això i més als propers 54 minuts. Salutacions a l'equip amb el Paula Moreno a les vies de so, el David García a la producció, el Xavi Toscano a la redacció i la veu informativa, la Paula Serrà, el Guillem Andrés i la Glòria Romero a les xarxes socials i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
El cardenal Pietro Parolin ha demanat unes negociacions sense condicions prèvies per una pau justa i duradora a Ucraïna, un sentit de moderació per part de Hamas i Israel i solucions sense recórrer a les armes per a la franja de Gaza. També ha reivindicat unes paraules desarmades, diu, que ajudin al diàleg, l'encontre i no pas la divisió, i que allà on fallin es guardi silenci tant com sigui possible. El secretari d'Estat de la Santa Seu s'ha expressat així i ha dit que observa amb preocupació les guerres que sacsegen al món, les que tenen implicats a Europa i al Pròxim Orient, però també les verbals que agreugen una època de tensions. Parolin ha comentat això durant una intervenció aquest dijous en la tercera jornada de la Càtedra de l'Hospitalitat, un esdeveniment que es viu fins aquest divendres a la Fraterna Domus de Sacrofano, a prop de Roma, destinat a promoure la cultura de la sinodalitat i de la solidaritat i l'art de l'encontre i del diàleg. El cardenal Parolin ha protagonitzat, de fet, un debat sobre temes d'actualitat amb Vincenzo Buonomo, delegat pontifici a la Universitat Pontifícia Urbaniana, però abans s'ha aturat amb els periodistes per respondre algunes preguntes a part de l'esdeveniment, començant per les relatives a la salut del papa convalescent a Santa Marta. El cardenal diu que espera que Francesc pugui descansar i recuperar-se a poc, i també ha recordat l'Estatio Orbis, aquella vella de pregària històrica amb la plaça de Sant Pere buida que es va fer ara fa 5 anys en un lloc que es veia de to gris, però amb molta esperança en plena pandèmia del coronavirus. El cardenal Parolin, sobre les negociacions i les condicions de pau a Ucraïna, ha expressat el seu desig que aquestes arribin. Les negociacions continuen. Per tant, jo espero que puguin de debò arribar a unes conclusions positives. Crec que allò important és que es negociï sense condicions prèvies.
Si negoci sense precondicions, in modo tale.
De manera que es trobi un punt d'acord i es pugui arribar finalment en primer lloc a una treva i després a una negociació veritable, precisament per arribar a aquella pau justa i duradora que tots desitgem i que penso que també les mateixes parts volen aconseguir.
Penso anche le parti stesse desiderano ottenere.
La mirada del cardenal Parolin s'ha ampliat després al món i ha arribat fins als Estats Units, d'on procedeixen unes declaracions del president Donald Trump contra els europeus en què els qualifica de paràsits, declaracions qualificades de fortes. Parolin ha fet una crida a desarmar les paraules, diu, reprenent la bonica expressió posada en blanc i negre pel papa Francesc a la carta al director del diari Il Corriere della Sera, Luciano Fontana, el 18 de març passat. Parlava de desarmar les paraules per evitar que després es converteixin en conflictes i en una guerra amb les armes. El secretari d'Estat ha comentat que això val per a tothom, especialment avui, quan hi ha una situació tan tensa en tots els àmbits. Sobre la guerra entre Israel i Hamas, concretament, el secretari d'Estat de la Santa Seu ha reclamat una actitud oberta a les dues parts després d'una treva que havia donat esperances, però que no s'ha consolidat. Crec que en les dues parts ha d'haver-hi un gran sentit de moderació que malauradament no s'ha posat en pràctica ni des de la part de Hamas ni des de la israeliana.
Sí, da parte de diciamo di Hamas. Perquè sia da parte dell'Israelia cercare...
Es tracta, doncs, d'intentar trobar un camí per resoldre el problema que certament existeix, però sense la necessitat de recórrer a les armes. D'altra banda, la pau molt desitjada neix de la misericòrdia, llum que il·lumina el camí quan es mal i obre els cors en noves relacions fraternes. Aquest és el desig, ho dèiem també al principi, un desig que expressa el papa en un missatge adreçat als participants en el 35è curs sobre el fòrum intern organitzat per la Penitenciaria Apostòlica de la Santa Seu. Les trobades que es van iniciar dilluns passat i que s'acaben aquest mateix divendres se celebren a la Basílica Romana de Sant Llorenç in Damaso, anexa al Palau de la Cancelleria, i que estan dirigides principalment a sacerdots i candidats als ordes sagrats. El temps litúrgic que precedeix la Pasqua és, segons el Sant Pare, de conversió, de penitència i d'acollida. Una dimensió, aquesta última, que abraça també la misericòrdia, la celebració de la qual presenta i representa un autèntic privilegi. El pontífex exhorta tothom a ser homes de pregària, ja que hi resideixen les arrels de cada acció ministerial, precisament en la pregària. També recorda Francesc que és una tasca que comporta també una gran responsabilitat perquè suposa la continuïtat de l'obra de Jesús. I d'altra banda es viu aquest cap de setmana a Roma el jubileu dels missioners de la misericòrdia, amb la participació de més de 500 sacerdots de tot el món que tenen aquest servei encomanat. És el sisè gran esdeveniment jubilar, amb la presència també de familiars i col·laboradors dels mateixos missioners de la misericòrdia. S'espera un missatge escrit del papa Francesc, que encara convalescent no hi podrà assistir físicament. Espanya és un dels països, juntament amb els Estats Units, Polònia, el Brasil, Alemanya i les Filipines, entre molts altres, d'on provenen els prop de 500 missioners de la misericòrdia participants en aquest jubileu. El nombre total és de 1.258 instituïts a tot el món. Recordem que tenen un ministeri particular instituït pel Sant Pare amb ocasió de l'any 2015 de la misericòrdia i que es tracta de facultar-los per al perdó fins i tot d'aquells pecats reservats a la seu apostòlica. El jubileu dels missioners de la misericòrdia ha començat aquest divendres al matí amb una pregària a l'aula Pau VI del Vaticà. La trobada continua aquest divendres a la tarda amb la 12a edició de les 24 hores per al Senyor a la Basílica de Sant Andrea de la Valle, reservada als missioners. La iniciativa quaresmal de pregària i reconciliació, de fet, es fa a tot el món. Totes les parròquies s'hi poden unir amb el lema «Tu ets la meva esperança». I completem aquest bloc dient-vos el que hem sabut a última hora, i és que el Vaticà ha informat que les anàlisis de sang del papa estan normals, però han explicat que encara és prematur parlar de la possible participació de Francesc en els actes de la Setmana Santa i també en la canonització del jove italià Carlo Acutis, un esdeveniment que serà el 27 d'abril, és a dir, el diumenge segon de Pasqua. També informa la Santa Seu que l'humor del papa és bo i la sala de premsa explica que el Sant Pare continua amb la seva convalescència i que s'han registrat lleus millores pel que fa a la fisioteràpia respiratòria i motora. A més, assegura el Vaticà que ha disminuït la subministració d'oxigen al pontífex tant de nit com de dia.
Sense distància. L'Església a peu de carrer.
Canviem de tema. És 28 de març. 510 anys fa que va néixer Santa Teresa de Jesús. En el marc d'aquest aniversari, aquest mateix divendres s'ha presentat oficialment a la Basílica de l'Anunciació de la Mare de Déu del Carme, sepulcre de la Santa, a Alba de Tormes, a Salamanca, la reconstrucció científica del seu rostre. L'acte s'ha fet simultàniament també a Roma i a Austràlia. La imatge és considerada la representació més fidel de com va ser Santa Teresa de Jesús en vida i és fruit d'un rigorós estudi antropomòrfic i forense iniciat l'agost passat després de l'obertura del seu sepulcre teresià amb l'aprovació del Vaticà. El treball ha estat dirigit pel professor Ruggero D'Anastasio de la Universitat Gabriele D'Annunzio de Chieti, Pescara, Itàlia, i executat per la professora Jennifer Mann, especialista de l'Institut Victorià de Medicina Forense de la Universitat de Monash, a Austràlia. Durant l'acte, el carmelita descalç Miguel Ángel González, superior d'Alba de Tormes i Salamanca, ha destacat que amb aquesta imatge tenim no només un testimoni científic, físic, sinó també un reflex de l'ànima de Santa Teresa de Jesús. Ha explicat, de fet, Miguel Ángel González, que la reproducció del rostre reflecteix els millors anys en la vida de Santa Teresa.
El verdadero rostro de la santa representa a la Madre Teresa aproximadamente con 50 años. Conviene recordar que ella afirma en el libro de las fundaciones que el tiempo que pasó en San José de Ávila, primer convento de la Reforma, supusieron esos años para ella los años más felices y descansados, cuyo sosiego y quietud echa harto de menos muchas veces mi alma.
Jennifer Mann, per la seva banda, ha aconseguit, utilitzant tècniques forenses avançades i a partir de mesures antropomètriques, radiografies i testimonis històrics, representar Santa Teresa d'Àvila amb aproximadament 50 anys, com ara sentíem. La reconstrucció mostra un rostre serè i ple, amb una expressió introspectiva, pòmuls marcats i un front ample. Els ulls, lleugerament ametllats, tenen una profunditat que reflecteix el seu caràcter contemplatiu, les celles gruixudes i arquejades i la disposició equilibrada del rostre en tres parts coincideixen amb la descripció detallada que en va fer la Mare Maria de Sant Josep, que va conviure amb Santa Teresa. També s'han incorporat les tres pigues distintives que tenia el rostre. Ho dèiem ja aquest dijous a la tarda, l'Oficina de Celebracions Litúrgiques del Vaticà ha publicat aquest dijous el calendari de misses i cerimònies que se celebraran al Vaticà des de Diumenge de Rams, 13 d'abril, fins al dia 27, que és el segon diumenge de Pasqua o de la Divina Misericòrdia. El Diumenge de Rams, a les 10 del matí, se celebrarà la missa a la plaça de Sant Pere, precedida de la benedicció de palmes i rams, per commemorar l'entrada de Jesús a Jerusalem i els moments de la Passió. Dijous Sant, 17 d'abril, se celebrarà la missa crismal a la Basílica Vaticana a 9:45 del matí. En el mateix lloc, l'endemà, Divendres Sant, a les 5 de la tarda, tindrà lloc la celebració de la Passió del Senyor. El tradicional ritu del Via Crucis està previst, com cada any, per a 9:45 del vespre, el mateix Divendres Sant, entre les torxes dels fidels i els arcs del Coliseu Romà. I dissabte Sant, Vetlla Pasqual, a 8:15, que acompanyarà així la nit santa cap a la resurrecció de Crist, en el que és l'inici del Diumenge de Pasqua. A 10:45 del matí, el mateix 20 d'abril, a la plaça de Sant Pere, se celebrarà l'Eucaristia i s'impartirà la benedicció Urbi et Orbi. També s'ha anunciat la canonització del beat Carlo Acutis per al dia 27, també al matí, a la plaça de Sant Pere del Vaticà. I s'ha celebrat aquest dijous el 5è aniversari que el papa Francesc presidia una inèdita històrica vetlla de pregària d'aquell moment, en una plaça de Sant Pere del Vaticà buida i amb pluja, per demanar Déu al final i l'aturada de la pandèmia. Lucio Ruiz, secretari del Dicasteri de la Comunicació de la Santa Seu, ha destacat en una entrevista a Ràdio Estel que aquell gran acte de pregària va ser icona de llum i de confiança davant les incerteses del coronavirus.
Un evento que ha marcado nuestras mentes y nuestros corazones por la oportunidad de lo que significó, ¿no? O sea, en un momento donde todos estábamos encerrados, el Papa salió solo y bajo la lluvia a rogar, a implorar por toda la humanidad, ¿no? Fue un tiempo difícil para toda la humanidad y esa presencia tan paterna marcó el corazón de todos, o sea, creyentes y no creyentes.
El secretari del Dicasteri de la Comunicació de la Santa Seu, que va coordinar els mitjans ara fa 5 anys perquè aquella pregària arribés a tot el món des de la plaça de Sant Pere buida, ha revelat que l'esperit d'aquell 27 de març ha fet créixer una idea, un projecte de jornada mundial per aquest dia.
Estamos con un grupo de amigos así en distintas partes del mundo tratando de proponer el 27 de marzo como el Día de la Esperanza, ¿no? En América Latina hemos ligado varias televisoras, radios y qué sé yo, para hacer un evento, ¿no? De comentarios, o sea, con cardenales, obispos, personajes importantes, justamente para que no se nos olvide y para que sea un día de esperanza, ¿no? Que no pues quede ligado a la pandemia, sino que sea un por qué tienen miedo, no tienen aún fe, sea un llamado a la esperanza.
Aquell històric 27 de març de 2020 es va proclamar per desig del Sant Pare a darrera hora un fragment de l'Evangeli ben conegut en què Jesús treu la por als seus seguidors i calma una tempesta a bord d'una embarcació al mar de Galilea, mentre els deixebles patien i desconfiaven. Lucio Ruiz ha recordat que després d'aquell gran acte, amb imatge i so per a tot el món, transmès també, recordem-ho, per Ràdio Estel, va quedar reflectit en un llibre que se li va regalar al Papa el 17 de desembre del mateix any 2020, coincidint amb el seu 84è aniversari.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Altres notícies en aquest tercer bloc. El Servei Jesuïta a Migrants ha presentat aquest dijous l'informe Cuidar amb drets, viure amb dignitat. Es tracta d'una publicació feta per l'equip de treball de l'àrea de la dona de la xarxa SJM amb el suport del Ministeri d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació. L'informe recull perspectives de treballadores de la llar i cures d'origen migrat, famílies ocupadores i professionals tècniques sobre les cures i el treball de la llar. Des del reconeixement a aquesta tasca i la seva aportació social, s'analitzen dificultats i es proposen alternatives perquè els drets que cal cuidar i per als quals cal ser cuidades siguin realment garantits a la societat. Segons l'informe, el 58% de les dones entrevistades no han obtingut contracte laboral ni seguretat social. El 35% no ha tingut ni vacances pagades ni descansos i el 40% de les treballadores en règim extern fan més de 40 hores setmanals, mentre que gairebé una de cada quatre encastades admet que no té cap oportunitat formativa. El 15% de les dones entrevistades, a més, han estat víctimes d'assetjament sexual en l'entorn laboral. Tot plegat forma part d'una complexitat també que surt en aquest informe, la dels tràmits de regularització administrativa. A més, el Consell Mundial d'Esglésies ha publicat un nou manual de justícia climàtica que recull aquest dijous l'agència de notícies Flama i que anima les comunitats cristianes d'arreu del món a emprendre accions legals contra els principals contaminadors i els qui els financen. L'objectiu és utilitzar eines jurídiques per protegir les generacions futures i responsabilitzar les empreses i els governs que contribueixen a la crisi climàtica. Segons ha denunciat reiteradament el Papa Francesc, aquesta iniciativa arriba en un context en què molts líders precisament s'han sumat a aquesta denúncia. El Consell Mundial d'Esglésies considera que amb l'advocacia per ella mateixa no n'hi ha prou davant l'augment constant de les emissions de CO2. I acabem explicant-vos que més de 120 comunitats monàstiques d'Espanya fan una crida a la pregària durant aquest temps de Quaresma. Aquest dijous, de fet, al vespre, tots els monestirs i convents obrien portes de moltes de les seves esglésies perquè tots els que volguessin s'assumessin a aquesta pregària. La crida la fa la Fundació de Clausura, que té com a missió donar a conèixer la importància de la vida contemplativa i ajudar al sosteniment de monestirs i convents. El seu secretari general, Agustí d'Assís, ha subratllat la importància de la pregària. Diu que l'Església ens crida a pregar en qualsevol temps, però molt especialment per Quaresma.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet, el rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat, les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona i des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Dins l'octava pasqual, dissabte 26 d'abril, Calella, al Maresme, acollirà la Pasqua Jove Diocesana de Girona, una jornada adreçada a nois i noies nascuts entre els anys 1990 i 2010 arreu de la diòcesi gironina. A les 10 del matí hi haurà l'acollida a la plaça de l'Església Parroquial i a les 11 es farà un inspiring walk fins a les Torretes de la localitat maresmenca. Per a 2:15 està convocat el dinar al Passeig de Mar, a Calella mateix, i a 3:15 hi haurà un escape room. Finalment, a les 6, se celebrarà l'Eucaristia Pasqual presidida pel bisbe Octavi Vilà a l'Església de Santa Maria. A les 8 es farà una xocolatada amb música a la plaça de l'Església. Hi ha molts joves cristians amb inquietuds i aquesta és l'ocasió millor per trobar-se, escoltar i créixer junts en aquest àmbit eclesial molt adaptat a ells, als adolescents i als més joves. De tot plegat, en parlem uns minuts amb Dago Rojas, sacerdot i delegat diocesà de la pastoral amb joves del bisbat de Girona. Mossèn Dagoberto Rojas, bona tarda i gràcies.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Encantat de saludar-lo. Bé, ens podria explicar... com estan els preparatius per aquesta celebració en l'octava pasqual, el 26 d'abril, d'aquesta Pasqua Jove Diocesana?
Pues amb molta il·lusió. Els preparatius... Tenim un equip, un superequip entre la parròquia de Calella i l'equip de la delegació de joves que estan tirant endavant cada activitat i cada moment de tota aquesta diada per tal de poder viure junts aquest fet de la resurrecció. I com, no, dins aquest context d'aquella setmana de l'octava i les aparicions de Jesús i com se va apareixent els deixebles, doncs poder arribar també nosaltres a explicitar-lo, no? En la vida, en el nostre caminar, en la nostra comunitat també parroquial, i que els joves també ho puguin tenir tan a prop i tan seu que es reflecteixi en el dia a dia. I pues, tenim un equip que està allí donant-lo tot i ideant, dissenyant també, preparant i des de la seva experiència també poder compartir la fe.
Un treball en equip, molt important. Com es poden inscriure els joves que hi vulguin participar? Atenció als qui ens escolten des de la diòcesi de Girona, si tenen fills, nets, o si són joves ells mateixos.
Pues molt fàcil. Primer, la parròquia de Calella, posant així en el Google, de seguida apareix la pàgina web d'aquesta parròquia i de seguida veureu allí la notícia de Pasqua Jove. També a través de la pàgina nostra, la pàgina del Bisbat de Girona, que és molt fàcil també trobar-ho, o a través del nostre Instagram, que és jovesbgirona.
Joves B Girona, la Bisbat de Girona, exacte. Queda clar. Sí, sí.
Exacte, molt Joves bé, B Girona. I ja ens trobareu, de fet, suposo que molts ja ens segueixen, i si no, doncs que ens segueixin i estareu al tant de totes les activitats que fem, i dintre d'aquestes, pues, la Pasqua. Així que és molt fàcil inscriure's, o si no, també acostant-se a cada parròquia té un cartell en el que s'explica tant què es farà, tot el programa que s'acaba de llegir al començament d'aquesta entrevista. Uh-huh. I està també un codi QR que també adreça de seguida al formulari d'inscripció.
Uh-huh. Molt bé. Per cert, que anteriors anys aquesta Pasqua coincidia amb el dissabte sant, la Vetlla Pasqual. Què ha motivat el canvi de dates per fer-la entrada ja a la Pasqua, en el segon cap de setmana de Pasqua, diguéssim?
Pues moltes coses.
Sobretot que, pugui, sí. Que puguin anar-hi més joves, més nois i noies. Això suposo que és la raó principal.
Pues no.
No, molt bé, molt bé.
Ara, no, o sigui, per això dic que són moltes raons, però és que vivim ara una realitat, tu, que que clar, potser nosaltres aquí, no, a Catalunya més ho sentim, no? I és que pues, la realitat juvenil, com que està tant per altres coses, però bueno, nosaltres tenim també els joves que volen Déu, que volen estar, i clar, això també es manifesta a les parròquies. Les parròquies, en el dia més important de tot l'any, que quedin sense els seus joves, pues, paren fer una lectura, una relectura, no?, d'això. De dir, ara no hi ha tants de joves com abans, no estava tan a tope tota la parròquia el dia de Pasqua, que segurament a moltes parròquies sí, grans, però parlem de la nostra realitat de Girona, que és més té una extensió grandíssima, i clar, aquestes parròquies tan petites, i que aquell moment, aquell dia, pues el jove, no és que lo perdi, però no ho tinguin perquè està en una altra celebració d'aquesta mena, com la fem nosaltres, doncs vàrem fer la relectura de dir, mira, volem afavorir que cada parròquia estigui amb el seu jovent, amb l'ajuda que aquells pues, presten a la parròquia, que ho fan amb tot el cor, i que visquin allí pues, aquesta resurrecció de Jesucrist, que és el que organitza i articula la nostra fe, no? I doncs a partir d'aquí van prendre la decisió. A partir d'aquí sí que podem dir que, bueno, pues a lo millor el següent cap de setmana tindrem més joves, per exemple, com l'has dit, o que serà molt més fàcil perquè no serà tan tard, perquè, bueno...
Està clar, Pasqua... però la raó principal era aquesta, no?, que les comunitats cristianes tinguessin els seus joves a la vetlla pasqual, al diumenge,
sí, 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 la preparació... Allí, el... En comunitat, en família, parroquial, i que, bueno, a partir d'allí ja, després, celebrarem nosaltres.
Molt bé. Hem parlat avui amb Dago Rojas, delegat diocesà de pastoral amb joves del Bisbat de Girona. Una darrera qüestió que li volia plantejar és una mica més en general sobre la pastoral amb joves a Girona, que evidentment a nosaltres ens ocupa, ens preocupa, a Girona i a totes les diòcesis, no? Quines són les esperances per al futur d'aquesta pastoral i com s'està abordant, no?, una mica l'espiritualitat, la fe entre els joves, aquells que busquen i que poden ser acollits?
Mira, nosaltres tenim molta fe, com a delegació. Sabem que el Senyor sempre ens assistirà amb joves, i que hi haurà sempre joves que buscaran de Déu. I a partir d'aquí nosaltres el que oferim és a Déu mateix. Oferir els espais per poder fer oració, val? Després, a través d'aquests espais, pues, poder també oferir etapes de formació, que són pues, grans pilars, no? I a partir d'aquí que pugui haver un acompanyament entre tots. La delegació ofereix això, no? Un acompanyament a joves de diferents realitats, tant si són de moviments, d'associacions, de parròquies, però volem estar amb ells, acompanyar-los, que potser és el més indispensable en aquests moments. Dins d'aquest acompanyament, que hi hagi un discerniment també de la vida. Mira, no fa poc vivíem una experiència a nivell d'església, i era a través d'aquesta pregunta que fa el Papa en la Christus Vivit, no? Per a qui ets, no? Per a qui ets tu? I també que se lo qüestioni, no? Per a qui ets tu, jove, en aquests moments? I la nostra visualització pues, és aquesta, oferir Déu, i dins d'aquesta delegació pues, que puguis tu fer pregària, celebrar la fe, acompanyar, ser acompanyat, formar-te també en els valors que ens deixa l'Evangeli i que ens fan feliç a la mateixa vegada, per després poder estar dins de l'Església exercint pues, un carisma. I els joves quedes parat de tot el que podem fer, de tot el que saben, sí, de tot el que tenen per dir.
Sorprenen. Pues,
que hi hagi un servei, que hi hagi un servei també eclesial. I per què? Perquè aquesta Església pues, pugui continuar. I seria com el que nosaltres visualitzem a futur. Doncs, bueno, i que l'estem fent ja.
I tant. El futur comença en el present, efectivament, sí.
Això mateix.
Moltes gràcies, mossèn Dagoberto Rojas, delegat de joves del Bisbat de Girona. Una abraçada a tota la diòcesi de Girona. Que vagi molt bé. El dia 26 coincideix amb aquest...
Us esperem.
Exacte, els joves que ens escolten, i si van alguns altres diòcesis, segur que també trobaran acollida i festa.
Segur.
Adéu-siau, que vagi molt bé.
Adéu-siau, gràcies.
De seguida arriben les seccions del divendres.
Ràdio Estel.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar la història de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina, els dies 5, 6, 12 i 13 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu a viure amb nosaltres aquesta història universal.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Compartim la informació que t'interessa. Sense distància.
Temps de diàleg.
Benvinguts a la secció dedicada cada setmana a l'ecumenisme i al diàleg interreligiós. Volem parlar avui de testimonis de perdó més enllà de les creences, a partir de la publicació d'un interessant llibre titulat Memòries de Perdón, figures bíbliques i modernes que inspiren, editat per San Pablo. La seva autora és Maria Dolores López Guzmán. Volem conèixer tot el que planteja en aquest treball sobre algunes figures, personatges de la Sagrada Escriptura, com ara Caín, Pere, David, Judas o la dona adúltera, i també personatges més recents de la humanitat, com ara Gandhi, Dorothy Day, Etty Hillesum o Nelson Mandela. Són persones que van travessar el drama de la culpa abans que nosaltres i que, per tant, també van experimentar més a prop o més lluny en el temps, penediment, llàgrimes, trobada amb la veritat i desig de reparació. En parlem uns minuts amb la mateixa autora d'aquest llibre, Memòries de Perdón, figures bíbliques i modernes que inspiren, Maria Dolores Guzmán. Bona tarda i gràcies per atendre'ns.
Bona tarda i moltes gràcies per la invitació a estar con vosotros.
Encantados nosotros. ¿Qué le inspiró a escribir Memòries de Perdón? ¿O cuál es el mensaje principal, vaya, que quiere transmitir a través de este libro?
Pues, bueno, la inspiración o el deseo de escribirlo es bastante, bastante antiguo, porque desde niña era un tema que siempre me movía, y de hecho luego con los estudios, cuando hice ya la teología, pues mi tesis iba sobre el tema del perdón, especialmente a través de después de experiencias radicales, como la de los campos de concentración. Y lo único que la tesis se me quedaba en un plano como muy filosófico, y siempre guardé el deseo de escribir sobre ello de forma más divulgativa para la gente, para que le inspirara en sus vidas, ¿no? Porque yo, que también hago acompañamiento espiritual, la verdad es que es muy interesante ver cómo en el relato de la vida las personas se detienen en sus heridas, ¿no? Y la pregunta sobre qué hacer con ellas, cómo convivir con ellas y qué vía puede haber para vivir mejor, ¿no? Y la respuesta está en el perdón y la reconciliación.
¿Cómo cree usted que el perdón ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde las historias bíblicas hasta la actualidad, pero también pasando por lo que son otras religiones también, y cómo entienden el perdón?
Pues lo primero que sí que quería subrayar es que perdón. Los elementos principales del perdón y de la reconciliación están en la Biblia, en su esencia, se mantienen a lo largo del tiempo, ¿no? Por eso, al escribir el libro, los pongo como referentes o como lugares donde nos podemos inspirar para poder realizarlo, ¿no? Entonces, todas estas experiencias de el miedo a confesar la verdad, la vergüenza, el sentimiento de culpa, la reparación, o en la parte que perdona, pues la gratuidad, la magnanimidad, ¿no? La generosidad, que significa. Todo esto se mantiene en todas las culturas, en todas las religiones, yo creo que en toda experiencia humana, ¿no? Que tiene que afrontar qué hacer cuando aparecen las ofensas, ¿no? O bien las que causamos o bien las que recibimos. Pero es verdad que quizá hoy en día está habiendo un cierto desplazamiento en poner el foco de atención más en las víctimas que en quienes cometen las ofensas, ¿no? Esa, por ejemplo, sería una característica. O también yo creo que hay una gran dificultad, bueno, la ha habido siempre, pero me parece que está más acusada ahora, una dificultad en reconocer y asumir la responsabilidad y en querer dejar a un lado el sentimiento de culpabilidad que tanto molesta. Uh-huh. Y en última instancia también yo creo que hay un olvido de Dios, con mayúscula, como víctima también, ¿no? ¿Qué pinta Dios en todo esto? Pues bueno, Dios pinta porque Dios es víctima también, ¿no? Uh-huh. Y en última instancia yo creo que eso, respecto a la persona que comete sobre todo ofensas muy graves, hay una tendencia social al linchamiento, ¿no? Uh-huh. Así que, a pesar de que el perdón no debe saltarse jamás la justicia, nunca, porque se sitúa en otro plano, pero de la justicia al linchamiento, eso son palabras mayores, ¿no? Que yo creo que ese no es el camino.
Y aquí juega un papel el arrepentimiento de cada uno, claro, la disponibilidad a dejar atrás el mal hecho y no intentar no repetirlo, vamos.
Uh-huh. Efectivamente, que tampoco tiene así como muy buena prensa, parece que el perdón es así sin más, pero el arrepentimiento es fundamental. Hay una palabra hebrea muy bonita, que es la palabra teshuvah, que es lo que nosotros traducimos como arrepentimiento, pero digamos que la traducción literal de teshuvah es regreso, vuelta. Uh-huh. Entonces, en la mentalidad judía, el arrepentimiento es volver. Esto quiere decir que, por ejemplo, ¿no? Una persona dice, Dios perdona siempre, o esa persona está perdonando. Y dices, fenomenal, y es verdad, pero el perdón realmente no se llega a dar en su total plenitud si la persona a la que está destinada, que es la persona que ha ofendido o ha cometido algún pecado grave o algún mal, no vuelve para recoger ese perdón, ¿no? La escena del hijo pródigo es paradigmática. Uh-huh. Es decir, que el padre está esperando, pero si el hijo no volviera, no lo puede recoger.
Claro.
Ese movimiento de vuelta es el arrepentimiento, propiamente. Sí, uh-huh. Sí.
Sí, sí.
Y es necesario para que... O sea, lo que podemos decir es que Dios tiene el perdón permanentemente ofrecido,
sí,
pero
sí.
Uno para recogerlo tiene que volver.
Claro. Claro, claro, está clarísimo. Dios no se cansa de perdonarnos, dice el Papa Francisco, pero nosotros tampoco podemos cansarnos de tener esa actitud de volver, de pedirle perdón. Avui parlem amb Maria Dolores López Guzmán, autora del llibre Memòries de perdón, figures bíbliques i modernes que inspiren, editat per Sant Pablo. El recomanem especialment. En les històries de perdón, ja per ir terminant, usted pone como ejemplos a grandes personajes como Gandhi, Dorothy Day, Etty Hillersum o Nelson Mandela. ¿Qué nos dicen ahora personas tan conocidas como estas, más cercanas en el tiempo?
Pues yo diría que muchas cosas. La primera, que este tema es un tema que nos toca a cualquier ser humano, de cualquier creencia, porque, por ejemplo, pues Gandhi ya sabemos que él era de la India y practicaba, uh-huh, era hinduista.
Sí.
Dorothy Day, es verdad que luego terminó en el catolicismo, pero era de tradición protestante. En fin, ¿no? Que hay... que hombres y mujeres, da igual, ¿no? Cualquier ser humano. Y como muchos de ellos vivieron situaciones muy radicales y dieron una respuesta de bien frente al mal, pues yo creo que son inspiradores de esperanza, ¿no? De que es posible, como por ejemplo Mandela en la cárcel, ¿no? Que él hablaba mucho de la libertad, que a pesar de estar entre rejas, él tenía libertad para decidir, ¿no? Y una de las cosas que decidió era luego apostar por la reconciliación, por ejemplo, ¿no? Entonces son personajes que además también al verlos más cercanos, porque son más cercanos en el tiempo que los bíblicos, hacen como ese hilo conductor de que la humanidad realmente puede vivir una historia conjunta de salvación, de misericordia y de perdón, ¿no?
Pues enhorabuena por este trabajo que ya lo podemos recomendar a todos, ¿no? Lo recomendaría a cualquiera. Ustedes también desde su visión de laica, madre de familia, ¿no? Y también de transversalidad, ¿no? En lo que es la vida cristiana.
Sí, y abuela también.
Que... Abuela también, enhorabuena.
Sí, sí.
Muy bien.
Sí, la verdad es que es un libro que mi ilusión es que puede llegar a a cualquier persona, desde jóvenes hasta mayores, porque está escrito con lenguaje sencillo y que se puede leer de forma lineal o se puede leer cada personaje según el día nos inspire, que se puede trabajar en grupo o de forma de meditación personal y que nos atañe a todos, porque el tema de las heridas que todos sufrimos o causamos, pues lo tenemos que abordar tarde o temprano.
Claro. Moltes gràcies, Maria Dolores López Guzmán, navarresa, autora del llibre Memòries de Perdón, figures bíbliques i modernes que inspiren, editat per San Pablo. Un abrazo y que vaya muy bien. Enhorabuena por este trabajo. Hasta otra ocasión.
Hasta otra ocasión. Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
De seguida, la litúrgia a prop i la nostra sortida dedicada, com estem fent des de fa unes setmanes, a l'eix de Jesucrist.
La litúrgia a prop.
Avui el nostre diccionari agafa una paraula que significa molt a la litúrgia, el cant. I no ens referim només a la música, l'orgue o altres instruments que s'hi utilitzen, sinó tot el que és la paraula cantada, que moltes vegades la protagonitza o la canalitza el mateix celebrant o el diaca a les introduccions de l'Evangeli i al final d'aquest text, pregàries cantades i veu que interpreta diferents moments. Tenim amb nosaltres Víctor Manuel Cardona, que és organista, músic i delegat de mitjans de comunicació del Bisbat de Tortosa. Mossèn Víctor Cardona, què representa i què aporta el cant durant les celebracions litúrgiques, tant les paraules cantades com les cançons en determinats moments?
El cant és una realitat que acompanya la humanitat des del primer moment, perquè no només en paraules ens expressem, que és la forma més directa i més humana de transmetre un missatge, sinó també a través de la música. Hi ha un moment que les paraules se queden curtes, hi ha un moment que el vocabulari de cada persona, pues també en la nostra pobresa, no ja sap com expressar-se. En canvi, a través de la música, si el llenguatge universal ens ajuda a expressar els nostres sentiments, els nostres desitjos, la nostra realitat, el nostre estat d'ànim, la nostra pregària. I això ens uneix a tants que estan al nostre costat i que ens acompanyen, que potser no parlen el nostre idioma, no tenen la nostra cultura, no tenen la nostra sensibilitat, però sí que ens uneixen a tots, a tota l'assemblea en conjunt, en la pregària a Déu, en el respecte als germans, en la sensibilitat de cara a aquest Déu que és amor. I així, units, ens anima i ens ajuda a ser viu missatge de salvació i també viva esperança de rebre aquest amor de Déu que està al nostre costat.
El cant, d'altra banda, en què ajuda el poble creient a viure la fe en la litúrgia?
El cant al nostre poble, a nosaltres com a poble de Déu, com a poble cristià, ens ajuda a entrar dins d'una tradició viva i eficaç que dona sentit a la nostra existència i que també ens acompanya en les vivències de la fe. Una melodia ens identifica no només com a persones humanes d'una cultura i d'una tradició, sinó també d'una fe. Imagineu-vos en nosaltres el credo de Lluís Romeu, on quan un comença a cantar-lo ja sap on està, qui és, què és el que ha après, què és el que diu, què és el que vol creure. I també ajuda a unificar tota l'assemblea. És bonic quan en el cant d'entrada en l'Eucaristia tota l'assemblea es posa a cantar. Quina diferència aquella assemblea que canta, aquella que no canta. Quina diferència trobem els cristians quan ens apleguem en una assemblea que sap els cants i que els expressa i que els viu i que els canta, no a crits, però sí amb força i vida, donant a conèixer pues, la seva realitat i així unint-nos tots de cara al Pare, expressant la nostra fe, expressant la nostra pregària i donant-li culte i lloança al nostre Déu.
Moltes gràcies, mossèn Víctor Manuel Cardona, delegat de mitjans de comunicació del Bisbat de Tortosa i músic i organista. Fins aquí la litúrgia a prop.
Sense distància, l'Església a peu de carrer. En sortida. Uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
Continuem amb la col·laboració de l'Arcabisbat de Barcelona parlant dins del cicle dedicat a l'eix de Jesucrist, inclòs en el pla pastoral Sortim. Aquesta és la nostra sortida dels divendres i aquesta setmana ens toca seguir avançant en la línia d'algunes iniciatives de primer anunci. Unir esforços, parlar explícitament de Jesucrist, adreçar-se a les persones allunyades són algunes de les crides i dels compromisos. Tenim dos testimonis avui, Pepi Morros, que és aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Si es vol presentar una mica, què es dedica dins d'aquest treball?
Bé, jo sóc catequista a la parròquia dels Desemparats, a la plaça Espanyola d'Hospitalet, i també sóc la coordinadora i coordino també el Consell Arxiprestal de Catequesis.
Molt bé,
també
molt bé.
Sóc d'Institució Teresiana de Pedro Poveda.
Sí.
I també estic dintre de la delegació de l'apostolat seglar, en l'equip també de la delegació.
Formació i acompanyament del laicat, es diu ara,
sí,
però bé,
sí,
és
exacte.
La delegació que coordina Anna Maria Almuni, no?
Això.
També membre de la institució teresiana.
També.
Per cert, sí. En tot cas, ara hi entrarem al tema, però abans saludem Montserrat Torrell. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
També, si vol fer una petita presentació de què es dedica i què fa dintre d'aquest servei del Pla Pastoral.
Bé, jo també estic a la delegació de l'Apostolat Seglar i sóc representant dels laics de la zona 1 de Barcelona. Pertanyo a la parròquia de Sant Eugeni Primer Papa i també sóc voluntària a l'Hospital de Campanya de Sant Anna.
Molt bé, molt bé.
A Barcelona, també.
Surt aquí la riquesa de serveis en l'Església, només amb dues dones que ens acompanyen avui, que són molt representatives. Bé, quan parlem de primer anunci, de què parlem? Si vol començar Pepi Morros, després Montserrat Torrell.
Val, jo crec que el primer anunci és quan convidem alguna persona, sempre presencialment, a conèixer Jesucrist. I aquest Jesucrist que va morir i va ressuscitar per salvar-nos. I aquesta encontre, o la primera paraula, aquest primer anunci, ha de portar a tenir una relació amb ell. Mm-hmm. El papa Francesc, a l'Evangeli Gaudium, al 164, diu que Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, para iluminarte, para fortalecer y para liberarte. Jo penso que està molt ben resumit això. I és això, que després la persona trobi aquesta relació personal d'encontre amb el Senyor.
Clar, però la primera vegada, el primer estímul és molt important,
sí.
No? Perquè almenys no provoqui rebuig i, si pot ser, amb
exacte.
El temps provoqui adhesió, no? Aquest és el gran secret. Si no sé si vol complementar alguna cosa, Montserrat Torrell, o comentar-nos com entén el primer anunci.
Sí, per mi és aquesta trobada personal, no? Més que, perquè és la primera vegada que et trobis o que li presentis Jesús a una persona, és també primer per ser de tu a tu, no? Una mica és la trobada, però personal. Pots haver escoltat a l'església, a la catequista, però arriba un punt, no?, un moment en què hi ha una trobada de tu a tu, amb la persona de Jesucrist, i és, per mi, això és el primer anunci, i que un cop tens aquesta trobada, doncs l'has de transmetre.
Ho plantejava molt bé Benet XVI a l'encíclica Deus Caritas Est al principi, no? Això no és una història, no és un escoltar una cosa que ens agrada, com quan veus una pel·lícula, sinó que ha d'arribar el moment aquest en què et trobes amb Jesucrist, que certament no el veiem, a vegades supera les nostres capacitats d'entendre, però la trobada ha de produir-se. Bé, quina és l'experiència de vostès dues en primer anunci? Si vol començar amb Montserrat Torrell, per exemple.
Bé, a mi, sorprenentment, em van convidar l'any passat a participar en l'encuentro postcongreso de laicos,
sí,
que es feia a la conferència episcopal, i anava sobre primer anunci. La veritat és que jo no n'havia sentit a parlar mai, però sí que l'havia viscut. I llavors, gràcies a la Pepi, a tot el grup que vam anar en el congrés, a l'Anna Almuni, Xavier Morlans, doncs em vaig anar informant i entenent què era això del primer anunci i com treballar-ho, no? Que moltes vegades quan parlem d'evangelització, sembla com que hem d'anar explicant i més que explicar és viure-ho i transmetre-ho amb el testimoni, no? Mm-hmm. Amb tota la gent amb la que et trobes, amb els que treballes, amb la família, amb els companys, amb els amics, transmetre amb la teva forma de viure doncs aquest acompanyament que tenim amb Jesucrist.
Sí, Pepi Morros.
Bueno, jo soc catequista de pares de nens de primera comunió. Soc de pares.
D'adults, per tant.
D'adults, sí. Llavors, bueno, jo, bueno, em va sobtar molt. Jo vaig entrar a la primera escola d'evangelització que va fer el Xavier Morlans. Era l'any 12-13, fa anys, sí. I ell va fer la primera escola d'evangelització. I jo aquell primer dia, bueno, és el Vine i veuràs és una forma de fer primer anunci.
Sí.
Jo realment, quan vaig sentir la primera forma de fer el Vine i veuràs, una companya que anava amb mi li vaig dir, això... Els pares de catequesis tindríem que posar-ho, perquè és una forma no només fer catequesis, sinó que trobin aquest encontre, no? I això va ser una experiència meva forta de primer anunci, de com portar primer anunci, a part de la catequesis normal de tema, eh?
Sí.
I després també... Quan també vaig anar al Congreso de Laicos de Madrid, el famós any 20.
Sí, tot just abans de la pandèmia.
Just.
Sí.
Pues, i allí també vaig entrar dintre de l'eje de primer anunci. Llavors m'interessava molt perquè ja des de que vaig fer el primer curs aquest, ja des de la parròquia, ja vam posar en marxa el Vine i veuràs...
Tot ve d'aquell gran producte que va fer Xavier Morlans, el tornar a creure
exacte.
Per aquelles persones, doncs moltes vegades entre 30 i 60 anys, exacte. Per situar una franja ampla, que s'han allunyat de la fe, però que tenen una cultura i una base cristiana i que són batejats i batejades, no? I que de vegades necessiten aquest primer anunci, clar. Que no vol dir que no l'hagin sentit mai abans,
no,
sinó que
però
un recomençar.
És
no?
un començar. I sí, per sí. això, de seguida, jo vaig pensar que això per als pares, precisament, de catequesis, podia anar força bé.
Sí, ens queda poc temps, però com fan, no? Tranquil·la. Com fan la convocatòria per a aquesta experiència de primer anunci i quines persones convoquen, si vol dir vostè, Pepi, per
sí,
començar?
Sí, nosaltres, bueno, la catequesis, tant de nens com de pares, fem oratoris. Des d'aquell dia, bueno, fèiem oratori, catequesis i oratori amb els nens i catequesis i oratori amb els pares.
És a dir, diguéssim, explicació sistemàtica i pregar,
I
no?
Pregar, i nosaltres li diem encuentro. Uh-huh. Anem a l'encuentro, no? Perquè intentem que la persona no només sigui catequesi, sinó que pugui tenir un moment d'aquest encontre amb el Senyor. I com ho fem? Bueno, clar, a catequesi s'està tot un programa de tot el curs, no hi ha problema. I Vine i veuràs, ho fem a la parròquia un cop al mes. Naturalment, o sigui... Ara, per xarxa, que estem, s'avisa a tothom que tal dia farem Vine i veuràs, per exemple. Sí.
Molt bé. Montserrat Torrell vol comentar alguna vivència?
Sí, nosaltres hem fet allà la parròquia de Sant Eugeni, hem fet una trobada també de primer anunci, en la que vam fer una mica de ressò, vam traspassar, no?, el que havíem fet en l'encuentro de Madrid, una mica les activitats, també acompanyat... He escoltat l'entrevista que estàveu fent abans, que parlava del cant, doncs també a través de les cançons, també aquesta vivència, no?, que a vegades no és només des del raonament i des de, bueno, també, no?, la lectura de la paraula i la meditació sobre ella, però també que ens arribi al cor, no? I això, per això la música ens ajuda molt.
I tant, els estímuls connecten moltes vegades a través de la música. I ens queden només segons, però... Què podem fer per ajudar les persones allunyades a la trobada amb Jesucrist? Aquesta és la clau, una mica, de tot aquest treball, oi?
Sí. Nosaltres, per exemple, avui precisament, per persones allunyades de la parròquia, el que fem és... Avui ho farem, li diem una luz en la noche. Llavors sortim dos persones a la plaça i li diem... Està l'església oberta, si volen entrar i pregar una mica amb Jesús.
Molt bé, una bona manera. Aquesta és una. Sí.
Per exemple. Sí. Llavors, és gent que passa pel carrer.
Sí. Hem d'acabar, però no sé si vol afegir tres paraules només, Montserrat.
Sí, en això pues, potser tinc més experiència a través de l'Hospital de Campanya de Santa Anna, no? Que allà pues, és gent allunyada no només de l'Església, sinó inclús de la societat i d'una sí, vida normal com la podem tenir entès a nosaltres. Allà fem una oració els dilluns al matí i convidem pues, gent inclús no creients, creients d'altres religions.
Disculpi, gràcies Pepi Morros. Vinga, i Montserrat Torrell. Fins una altra, una abraçada.
Gràcies.
Moltes gràcies, adéu.
Fins aquí en sortida. I fins aquí Sense Distància. Que vagi bé, bon cap de setmana.